L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure em sento culpable quan poso límits amb les psicòlogues Noemí Calvó, Aina Llebrés i Helen Flix. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola. Sí.
Hola, gràcies. Hola.
És gràcies. Normal, és habitual sentir-se culpable quan posem límits?
És clar, quan posem límits hem de considerar que estem posant una barrera a la demanda de l'altra persona. I inevitablement sabem que això farà que l'altra persona no se senti satisfeta del tot. Aleshores, l'emoció per antonomàcia de la dificultat de posar límits acostuma a ser la culpa i la por. La por a perdre, la por a que l'altre s'enfadi amb nosaltres, la por al conflicte... No? Hi ha molts ingredients que intervenen en aquesta culpa que sentim a l'hora de posar límits.
Sí, de tots aquests ingredients en parlem avui a l'Ofici de Viure. Diu el filòsof Jordi Pigem al seu llibre Consciència o col·lapse, quan un grup de prestigiosos psicòlegs i neurocientífics occidentals va explicar al Dalai Lama que molts occidentals tenen sentiment de culpa i baixa autoestima, l'autoritat tibetana va aturar la conversa i va consultar el seu traductor perquè li resultava difícil d'entendre que hi hagi persones sense amor propi. I és que en tibetà ni tan sols existeix un mot per dir culpa. Segons la perspectiva budista, si t'adones que has fet alguna cosa malament, és bo prendre'n consciència i reparar-ho des d'una actitud constructiva. Però el sentiment de culpa no porta enlloc. Diu la Noemí Calvó, la qual sentíem ara mateix, que sovint cedim per por del conflicte o del rebuig i ens fallem a nosaltres mateixos. Perquè, tal com continua dient ella, quantes vegades diem sí als altres i no a nosaltres mateixos per evitar la sensació que l'altre no estarà satisfet amb la nostra negativa. Realment, diu, i ara en parlarem, no hauríem de sentir culpa de posar límits saludables. Tanmateix, la raó i l'emoció no sempre coincideixen.
Alejandro Jodorowsky. Quan se sap dir que no, el sí té un gust molt diferent.
Començar a posar límits és tenir clar quins són els passos, perquè al final ho hem de reduir a coses
Helena
que siguin
molt
fàcils, perquè si no ens basem en idees molt abstractes i molt llenguatge de psicologia, però anem als passos 1, 2, 3, 4 per mi, que podem fer per posar límits. I, per exemple, jo començaria reflexionant sobre quina necessitat tinc de posar límits. A continuació, els definiria amb mi mateixa, després és quan els comunico. Després m'he de distanciar, que és necessari el distanciament o físic o emocional. I per últim, els hem de mantenir, que és la part més important. Hi ha gent que li surt més fàcil i hi ha gent que no li surt absolutament zero. I hi ha persones que és impossible posar-los límits. I a vegades has de treballar amb gent que t'has d'allunyar de certes persones perquè no hi ha res a fer. O sigui, tu pots esforçar al màxim i hi ha molta sentiment de frustració en moltes persones perquè dius que jo ja ho faig tot el que he de fer. I a vegades és dir, és que no podràs mai.
Val.
I reconèixer que no podràs, senzillament. Una pista per mi important és quan costa trobar la necessitat del límit, és què dius quan estàs empipat? Quan estàs empipat com una mona, què et sents dir? Perquè en allà surt la necessitat que no saps dir quan estàs tranquil. Quan et passen els límits, quan t'estan ultrapassant el teu marge de confort, tu t'empipes, sempre, sempre, sempre. I a lo millor conscientment no ho saps dir, però si t'escoltes enfadat, et descobries moltes coses.
Avui, doncs, a l'Ofici de Viure, em sento culpable quan poso límits amb les psicòlogues Noemí Calvó, Aina Llebrés i Helen Flix. Helen, ja has sentit bé tot el començament del programa, l'enfocament. Tu què hi afegiries?
Aviam, hem de tenir en compte que posar límits no és fàcil, perquè partim de la base de que ens han educat per obeir. O sigui, siguem homes o dones, és igual. Vull dir, ens han educat per fer cas al pare i a la mare, per fer cas als avis, perquè els grans tenen sempre la raó. Vull dir, llavors nosaltres estem acostumats a no dir no, i quan diem no es viu com una rebel·lió, i a vegades això pot ser molt durament castigat en funció dels pares que nosaltres tinguem. Per això apareix sempre la culpa quan ens costa molt dir que no. Vull dir, i ens costa molt perquè si ens han educat per ser bons nens i bones nenes, evidentment el no no és una possibilitat. Jo vaig aprendre a dir no quan vaig aprendre a preguntar a la persona que m'estava demanant alguna cosa: ets conscient que és una demanda? Ets conscient que et puc contestar que no? Perquè si no, no seria una petició, seria una imposició. Va ser la meva manera d'aprendre a dir-li a l'altre no. Que clar, l'altre es queda molt, molt parat perquè no entén el que li estàs en principi plantejant, i clar, quan li dius pues no, no puc fer-ho, no em ve de gust fer-ho, no vull fer-ho, llavors es té que callar perquè clar, ja li has deixat clar que era una pregunta, perquè t'ha contestat que sí, era una pregunta, una petició, jo em puc negar. Però en canvi, quan l'altre et fa una petició, normalment sempre el que està esperant és que tu et sometis a aquella demanda. I utilitzo la paraula amb consciència, eh? Et sometis a la demanda de l'altre. Que hi hagi una submissió per part teva a la voluntat i a la petició de l'altre.
I aprofundirem després, molt interessant també aquest aspecte que ens comenta la Helen Flix. No sé si l'Aina Llebrés a Mallorca, uh-huh, ens parla des de Mallorca en aquests moments, sí, on tens la consulta, també et, sí, trobes amb aquesta dificultat, m'imagino que és molt universal, eh? O sigui, menys el Tibet, de sentir-se culpable
totalment,
quan posem límits.
Totalment. Mira, és un aspecte que treballo, te puc dir que cada dia, en els meus
espais,
cada dia, i a vegades matí i cap vespre, no? I després és curiós perquè també fora del despatx, quan hem parlat d'aquest tema amb qualque amiga, no?, amb qualque persona coneguda, m'ha sorprès perquè persones d'una determinada edat, vull dir de 50 i pico, no?, que me diuen: ui, jo crec que mai n'he posat, fixa que començo a posar. Aleshores, és curiós, estic completament d'acord amb la meva companya, que costa, que no és fàcil, eh? Però sí que crec que són vitals a qualsevol edat, i crec que són suport cap a unes relacions saludables. És a dir, si haguéssim de dir una miqueta, si m'ha permet, la definició de límit, jo el manco ho veig com són aquelles expectatives i necessitats que t'ajuden a sentir-te més còmode i més segur en les teves relacions. Aleshores, clar, establir aquests límits saludables, des que parlaven a Helen, ens poden dur a sentir-nos més tranquils, més segurs i més respectats. Jo crec que el respecte és fonamental aquí. No? Sí. Llavors, hi ha un concepte que jo sí que també vull aportar aquí. Clar, els límits és un tema, veure, que és interessantíssim i és molt extens, eh? Perquè jo crec que en podríem parlar moltíssim. Vull dir, els límits, quan ja m'he trobat a pensar que m'aporten molt, però a on posem el punt de partida? El punt de partida el podem posar a la infantesa. És a dir, els grans mestres, qui serien? Començant pels pares, no?, que comencen a marcar aquests límits tan fonamentals pels seus fills. Clar, en els infants, aquests límits els aporta moltíssima estructura, els aporta molta seguretat, els aporta molt d'ordre, no? I si anem amb els adults, és un poc el mateix. És a dir, a mi m'aporta, quan poso un límit, tot i que me pot incomodar, m'aporta una certa tranquil·litat, perquè me permet a mi mateixa viure la vida, bueno, la vida, o viure aquell moment, no?, aquella situació, d'una forma més coherent en com jo la vull viure, no com la volen viure els altres, no? Després crec que els límits ens aporten molt en positiu, no? Uh-huh. I és important saber on posem el sí i on posem el no.
Gràcies, Aina Llebrés. La Cristina Luzón, psicòloga, diu que la culpa és una emoció que funciona com un sistema d'alarma intern que sorgeix de la creença o sensació d'haver transgredit les normes ètiques personals o socials, sobretot quan la conducta o bé l'omissió de conducta ha derivat en un dany o malestar per una altra persona. De vegades pot ser una falsa alarma. Això de la falsa alarma, de l'alarma, oferíeu vostre?
Sí, això ens ho trobem en diverses situacions de psicoteràpia. Una d'elles és quan un ha conviscut o ha crescut en una família negligent on els límits no han estat clar. Abans l'Aina deia una cosa molt interessant, no? Els pares posen els límits. Quan els fills són els que han de posar límits, tenim problemes, perquè aleshores és quan apareixen els grans trastorns doncs alimentaris o d'inhibició o addiccions, no? Coses que nosaltres estem veient al dia a dia a les nostres consultes. I aquí seria quan la persona s'ha acostumat a sentir-se culpable a la infància. Aleshores, sovint se'n fa càrrec o agafa una responsabilitat major de la que li pertoca en diferents situacions de la seva vida. També ens trobaríem en situacions, doncs, com havíem parlat amb algun problema, per exemple, les fòbies d'impulsió, on la persona a nivell obsessiu desenvolupa una preocupació excessiva, a vegades per coses que poden semblar fins i tot delirants, no? I que no ha de per què participar un deliri en aquell aconteixement. O trobaríem també situacions delirants, on aquesta culpa falsa o ara no sé com li
deia. Sí, la falsa alarma, no?
Exacte, aquesta falsa alarma apareixeria. I en general, moltes vegades també esdevé la part més difícil del treball d'un trastorn per estrès posttraumàtic. És a dir, quan un ha participat d'un accident, per exemple, no? Què fem amb aquella culpa amb la que la persona li és molt difícil, no? Un accident, ha mort alguna persona, i la persona com conviu amb allò, no? Doncs clar, aquesta culpa agafa una extensió i una dimensió que és insofrible, no? Per la persona. Sí, una miqueta...
Sí, però ara ens n'hem anat amb un extrem. Tornant-ho al dia a dia, no? Si us sembla bé, el posar límits.
Sí.
En la quotidianitat, ens deia l'Aina que és contundent aquesta dada, que dius que hi ha persones que fins als 50 i escaig anys no comencen a posar límits.
Sí, sí, a mi em va sorprendre. Bueno, tampoc no m'estranya, vull dir, crec que és una cosa que, com he dit abans, no és fàcil, però salta-li una persona, me deia, comença a posar límits ara, tens 50 i pico, bé, pues, enhorabona i endavant i anar fent. Lo que parlava un poquet de la culpa, clar, jo crec que la culpa és un sentiment com qualsevol altra emoció, sentiment, i llavors forma part del nostre registre emocional com a persones. Aquest sentiment, aquesta emoció, jo crec que l'hem d'acceptar en primer lloc, no? I acceptar que formi part d'aquest procés. A mi m'agrada molt parlar de incomoditat, més que de culpa. Llavors, però clar, un se pot demanar què fem, no? Quan aquesta culpa es manifesta, quan estic posant un límit, quan me ve aquesta culpa, i també podem parlar de per què, no? Se manifesta aquesta culpa. Clar, jo moltes vegades el que dic, escolta, intenta sentir-la, no? I, però no te centris en ella. Vull dir, pots sentir aquesta culpa i seguir endavant, no? Intenta posar focus en aquella ganància. És a dir, si jo dic que te dic no vendré avui en aquesta festa, no? Gràcies, però no vendré, estic parant el sí, bon, vull dir, pot ser el meu descans, no? pot ser... Llavors, intenta focalitzar en aquesta ganància. I després, és vera que podem parlar un poquet de per què, no? Per què ens sentim tan culpables, perquè això és una cosa universal, vull dir, ens passa a tots, quan mantenim aquests límits. No, no sé si vols que entrem aquí o encara no.
Ara en parlarem, no sé. sí, en parlarem d'aquí uns instants també fins a quin punt, mm-hmm. per veure fins a quin punt també és cultural, tot aquest clar, sentiment clar. De culpa. Ara en parlarem, la Helen.
A mi m'agradaria matitzar una cosa, i és que, aviam, jo treballo amb moltes senyores que estan, diríem, ja amb la segona edat, i moltes vegades em venen les queixes dels fills que les acompanyen perquè em diuen que la mare s'ha rebel·lat, no? Llavors, la mare, a partir dels 60 anys, comença a posar límits, els diu que no als nets, no al marit, no... Llavors, es rebel·la. Clar, què passa? Nosaltres tenim una cultura, i per això el Dalai Lama li estranyava molt, el de la culpa. Vull dir, jo vaig estudiar amb ell medicina tibetana, vull dir, és degut a que la nostra cultura ve de la judeocristiana, on el bé i el mal, el ser bo o dolent, està molt, molt, molt marcat amb la seva cultura. Això no existeix, tot és la nostra pròpia corresponsabilitat cap als altres. Per tant, la culpa és cultural. I també és cultural el que posem límits a vegades les senyores a partir d'unes edats determinades, perquè fins aleshores hem sigut les criades, les xatxes de tothom. Vull dir, i hem dit a tot que sí, com si fóssim superwomans, no? És aquesta generació que jo li dic entrepà, que ha sigut esclava dels pares i és esclava dels fills. Vull dir, i a més ha treballat i a més ha fet totes les feines de la casa perquè el marit, pues, de tant en tant col·laborava. No era tinc responsabilitat, sinó col·laboro. Per tant, és lògic que d'alguna manera també a les nostres filles, encara que ara potser puguin tenir 35 anys o puguin tenir 40, també els hi hagi influït aquesta imatge. Per tant, vull dir, hem d'entendre que quan parlem de culpa, quan parlem de límits, ojo, perquè estem tocant temes molt culturals i molt educacionals.
Dius, Noemí, que l'autoengany radica a esperar sentir-nos segurs per establir límits, perquè aquest moment poques vegades arriba. I dius que, a la línia del que ens comentava l'Aina, que és crucial sostenir el malestar inicial i prioritzar les nostres necessitats.
Sí. Fixa't, a més, recollint una mica tot el que estava dient la Helen, practiquem o no practiquem la religió que sigui, nosaltres portem en el nostre ADN aquesta idea que quan ens sentim culpables o quan hem fet alguna ofensa, això s'ha d'exculpar de dues maneres, no? Amb una penitència o redimint-la. Aleshores, hi portem associat aquesta idea de hem de patir, no? I ens costa molt utilitzar aquesta culpa per tal de redirigir-la cap a una responsabilitat, cap a donar-nos una oportunitat, utilitzar-la com a experiència, no? Tota aquesta part, penso que és una connotació positiva de la culpa, que seria utilitzar-la i no deixar-nos autoenganyar per aquesta necessitat a vegades de seguretat que tenim per fer les coses, no? I poder utilitzar-la com a senyal de dir, si sento culpa és perquè aquí doncs, hi ha una acció o un comportament que he de dur a terme que té molt de valor per mi. I hi ha una dada molt interessant i és que InfoJobs va fer un article on parlava de perfils actitudinals. I en aquest informe es veia com les noves generacions, la generació Z, que és una generació que ha crescut, no? Envoltat de la paraula drets, de la paraula justícia, de la paraula conciliació, llibertat, igualtat, no? Inclusió. Ja callo. Clar, això és un mantra per ells. I és interessant perquè certament aquesta generació posa més límits i això és incòmode pels empresaris, però per altra banda és una bona notícia perquè són persones que realment estan buscant aquest benefici, no? De vida, poder tenir un benestar, salut mental i física a les seves vides.
Brené Brown. Atrevir-se a establir límits és tenir el valor d'estimar-nos nosaltres mateixos, fins i tot quan correm el risc de decebre algú altre.
Diu la psicòloga Eva Rodríguez que limitar implica gairebé sempre frustrar. Per poder limitar l'altre, haig de ser capaç de sostenir la seva frustració i no podré fer-ho si no sóc capaç de contenir la meva quan em donen un no per resposta. No sé si l'Aina Llebrés faria seu, abans ens parlaves, no, de substituir la culpa per la incomoditat i pel que fa a la frustració, hi estàs d'acord?
Sí, 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 totalment. És a dir, jo crec que, i sobretot avui en dia, no? La societat d'avui en dia estem molt acostumats a volem la felicitat, volem la rapidesa, no? Lo immediat, no tenim paciència. Crec que és importantíssim el valor, no? A travessar aquesta, bueno, determinada incomoditat, la frustració, vull dir, la vida també és frustració, no? Es crea impotència i hem d'aprendre a gestionar això. Llavors, un poquet és el que deien les meves companyes, sobretot a nivell ara ja més psicoterapèutic, sortint un poquet del context cultural. Clar, aquesta culpabilitat jo crec que se desplega, no?, quan desenvolupam aquests patrons mentals que tenen a veure amb les pors i amb les creences, no?, aquestes creences que duim tan interioritzades, no?, que venen un poquet de lo que han sentit a dir en el pare, no?, mare, família. Les pors, bueno, saps que tots sabem, no? Por a ferir en els altres, por a que la relació ara s'acabi, por que me jutgi malament, por... Totes aquestes pors estan presents. La creença pues, com deia, és un poquet anar un poquet més enrere, no? La creença de que, bueno, he sentit a dir sempre que has de complaure en els altres, no? Quan de petita sentia a dir sempre procureu quedar bé, no? Vas a complaure, primer són els altres, està dins meu. Llavors, si no faig una feina, no? Una mica d'introspecció, i per això a nivell terapèutic se pot treballar molt bé, és quan podrem començar a posar límit d'una forma, pues, sense tanta culpabilitat, no?
Sí, ho treballaríeu vosaltres també, o treballeu, Helen Flix, les creences limitadores?
Sempre, vull dir, pensa que és la base de les nostres sensacions de culpa. Jo ara treballo molt amb pares que van una mica perduts a entendre el que és posar els límits, no? I a vegades volen que els nens no siguin gens egoistes, en 3 anys, i van al parc amb el seu nino de pego referencial, i quan el nen no el vol deixar, els altres nens el renyen i el forcen a que el deixi i li diuen que és dolent. I jo quan em diuen això els dic, no, perdona, però què estàs fent? Si tu ara et vinguessin i et diguessin, no, presta-li al teu marit a aquesta senyora perquè el vol, com et sentaria? I em queden mirant com volien dir, home, és que per ells aquest nino... És això. Vull dir, cuidado amb aquestes coses que imposem per una bona educació, perquè no ens donem compte que d'alguna manera li estem dient al nen o a la nena que no té dret a posar límits, i això genera creences. Molts trastorns obsessius compulsius que jo treballo em venen amb el concepte del bé i el mal. O sigui, tenen una obsessió per no ser dolents.
Ah, sí. Per no ser dolents.
Sí. Per no ser dolents. Vull dir, com li puc dir això a la meva parella si no llavors s'enfadarà amb mi perquè seré dolent amb ella? Com puc dir-li a una mare que té un trastorn límit de la personalitat o un trastorn narcisista que no, i li poso límits? Vull, com puc fer-ho? Pobra dona, patirà molt. I el que estàs patint tu? I el que està fent patir els teus fills? I les conseqüències que això tindrà? No, és que si no seré dolent. I amb aquest joc, no, de no puc fer, no puc dir que no, no puc dir-li que no al jefe, tinc que fer les extras, no li puc dir que no a la meva dona perquè on s'enfada, perquè vinc tard, no puc dir... Al final aquella persona acaba totalment desquiciada.
Us acaba la vostra consulta.
Exacte.
Sí, sí.
Aleshores, hem d'ensenyar a que posar límits és bo. També hem d'entendre que hi haurà gent que juga amb aquests programes que fem nosaltres per aprofitar-se'n, perquè ningú els hi pugui posar límits amb ells i ells van trepitjant els altres. Això també és una cosa que a vegades en els programes se'ns oblida, que volem treballar tant amb el que no sap posar límits que no ens en donem compte que també estem donant a vegades munició amb la que disparar en els que n'abusen i no tenen, no accepten que els hi posin límits.
Mira, això que estàs dient és importantíssim, no? Perquè amb el tema dels límits, si hi ha un perfil que ens pot ferir, no? I que pot ser més punyent, són els perfils antisocials. I últimament se'n parla molt, no? Del narcisisme, famílies narcisistes. Jo diria, mira, deixem-nos de diagnòstics, no? Si estem parlant d'encobert o de...
Sí.
I pensem...
Aquí, perdó, només un parèntesi, la psicòloga Silvia Llop ens ho va criticar-ho en aquest programa, va criticar que en general a les xarxes socials es qualifiqui a la lleugera,
sí,
el que és un trastorn,
exacte,
no? Que si aquest
exacte,
és narcisista, que si no sé què, que si sí, la meva parella és narcisista i ara tothom és narcisista, sí, diu, atenció, sí, que estem parlant, sí, d'un trastorn molt seriós.
Exacte. Sí. Jo penso que això ens està fent molt de mal perquè al final ens porta a sortir de casa com si haguéssim d'anar amb una escafandra i ens victimitzem. És com, oh, ara tinc que anar a buscar totes aquestes red flags perquè segur que hi ha algun narcisista que surten com a bolets, no?, que em farà mal. Aleshores, l'important aquí és que nosaltres puguem ajudar els nostres pacients o que nosaltres senzillament prenem consciència de quan no ens estem sentint satisfets amb com està anant la cosa, no? I això és una sensació. Això ens ho diu el cos, perquè veiem que aquella relació ens està fent gastar massa energia, ens està responsabilitzant massa a nosaltres, no estem còmodes, no ens sentim segurs, ens genera massa incertesa. Aleshores, prendre consciència de... això que deien abans, no?, l'Aina i la Helen, prendre consciència de quan nosaltres no estem podent posar límits ens porta fins i tot a ser més generosos i arribar a aquest punt de no provocar que hi hagi la víctima i el boixí, no? Perquè si posem els límits més o menys a temps, que no és tan fàcil, no?, fer-ho a temps, tant de bo ho poguéssim posar en la mesura justa i en el moment adient, però si nosaltres anem posant bé aquests límits, no arribarien aquests extrems potser tan abusius, o si no... serien, si els anem posant en el dia a dia, no? En petites accions, en petits moments del dia a dia, és l'entrenament, perquè en el moment on hi ha una situació certament abusiva, ens en puguem adonar.
Estem parlant de tots els àmbits, no? Helen, per exemple, sí. És a dir, l'àmbit laboral, també en l'àmbit de la família, la parella, sí. També les àvies, tu que ets àvia, sí, han de posar límits, les àvies?
Evidentment, vull dir, una cosa és que juguem amb els nens, una cosa és que tinguem un temps diferent i uns ritmes diferents per poder estar amb ells, però evidentment, vull dir, quan el meu net fa el marrano, jo li llamo l'atenció. Quan el nen està molestant en el senyor del costat, se li ha de marcar, perquè a més a un nen al que tu no li marques límits té la sensació de que no l'estimes. Una altra cosa és ser agressiu amb el nen. A mi això és, aquest matís és el que penso que a vegades no sabem diferenciar. O sigui, és d'invitar el nen a reflexionar, és d'invitar el nen a que es tranquil·litzi i tenir en compte que potser tu li has deixat que es passi de voltes, però que hi ha unes normes, que estigui amb el seu pare, estigui al col·legi, tu estigui amb tu, que ets l'àvia o l'avi, que s'han de complir, perquè són normes de convivència.
Si no sé, l'Aina Llebrés, en quin àmbit et trobes en què és més difícil posar límits, si és que podem dir que hi ha un àmbit de més gran dificultat?
Bueno, sí, te diria que un poc va en funció de cada persona, vull dir, perquè pensa que dins de l'àmbit laboral hi passen moltíssimes hores, a nivell de parella crec que és importantíssim posar límits, però a nivell de parella te diria que s'ha de posar límits en el principi. Vull dir, quan me ve una parella, no?, que dona uns anys i s'estan posant límit contínuament, potser han de fer una revisió, no?, i han de veure què està passant, què està fallant. Si és cert que tothom pot tenir una crisi, tothom pot tenir una situació més complicada, no?, a nivell de parella, però aquí és quan ens haurien de seure a travessar potser una conversació incòmoda i d'aquí poden tenir un resultat molt positiu, no?, i tornar a fer que serveixi com a punt d'inflexió. Després, en parella és fonamental, límits, però jo diria en el començament de tot, no? I aquí costa, bueno, jo tinc exemples de tots els àmbits, vull dir, a nivell de parella, a nivell de família també, clar que sí. Potser a nivell de família, jo no sé, podria dir, potser no costa tant, perquè clar, un sap que en el 90% de casos ta mare sempre hi serà. Per tant, li poso un límit, però sé que mon mare no m'abandonarà, no? O mon pare. Llavors, és com pot ser més fàcil i ser confiança, però estrictament necessari, sobretot quan després hi ha un moment de cicle vital. És a dir, quan ja entra una altra persona dins d'aquesta família, sigui el teu marit, no?, el teu fill, clar, aquí és fonamental posar límits. A nivell d'amistats costa, no? Perquè no vols quedar-te sense amics, perquè no vols que et rompre amb aquella amistat, no? No vols que t'abandonin. I me falta és de... No sé si me falta cap, he dit tots.
El que passa que en la parella, clar, en la parella, i tu dius al principi, però de vegades som incapaços perquè ens fa por que ens deixin d'estimar.
Clar, Lo que passa que si no ho posam en el principi, després quan venen les sorpreses, vull dir... És a dir, jo de saber un poquet, l'altre dia li comentava a una pacient, no? Dic, bueno, ara ja duis un mesos, no?, de relació, que tampoc acaben de definir, perquè avui en dia saps que és com molt complicat, no? No saben el que tenen, però ja saps que duis un mesos, llavors tu hauries de, al manco, saber on està l'altre, no? O al manco si anava en la mateixa direcció, perquè me deia, clar, jo no sé si l'altre està amb altres persones. Dic, home, jo crec que hauries de saber això, no? I poder exercir aquest dret de posar el teu límit. Mira, a mi això no m'interessa, no? No sé si tu t'interessa, però bueno, podríem conversar. Llavors, jo crec que és important fer-ho en el començament.
Clar, en aquest cas, si definir quin model de parella es vol, no? Ja és posar límits,
sí.
També.
Exacte. No fa falta, és a dir, no fa falta en la primera cita que te despuis del tot, perquè crec que mai s'ha de perdre la màgia, no? I crec que la màgia en el descobriment de l'altre, bueno, té un cert sentit. Però amb aquelles coses tan importants, no? Simplement com dir, escolta, jo vull una paret tancada oberta, doncs jo la vull tancada, no? En dues pinzellades que puguis saber que estem en la mateixa, anem en la mateixa direcció. Si no, te pots dur moltes sorpreses. Però sí que costa.
Doreen Virtut,
Els límits són una part de la cura de nosaltres mateixos. Són saludables, normals i necessaris.
Els límits que ens marquem nosaltres mateixos. Un cop conec els meus límits, és interessant veure com els respecto o no i els expresso o no, diu la psicòloga Eva Rodríguez, els expresso envers els altres, i per això és important fer autoreflexió i respondre'ns aquestes preguntes. Quantes coses faig que no vull, en contra del que sento en la meva vida? Quines dificultats em trobo quan haig de posar límits? En quines situacions em costa posar-ne? A qui em costa posar-ne de límits? Què fa que no pugui fer-ho? Por, com dèiem, de la desaprovació, del rebuig, por que no m'estimin, por de frustrar l'altre, por del conflicte, per comoditat... Aquí, la por del conflicte és una altra, és un altre gran tema.
Exacte, sí. Sobretot perquè hem de considerar que el conflicte és intrínsec a totes les nostres relacions, també amb nosaltres. A totes, fins i tot amb nosaltres mateixos, no? Quantes vegades al final el conflicte és el preludi de noves idees, d'una negociació, d'una nova oportunitat, no? El conflicte és... vull dir, no el podem evitar, i en el moment en què el comencem a evitar ens comença a donar problemes. Aquesta gestió del conflicte, no, vindria molt per poder afrontar les nostres pors, que en parlem sempre, i tenim molt present que sempre que no estem posant límits el conflicte és exponencial. És a dir, és generós posar límits perquè estàs donant pistes a l'altra persona, no, de per on... Si jo sempre quedo amb una persona toqui qui toqui, és a dir, em trobo malament, vaig amb febre, i quan arribo li dic, mira, em trobava malament, però he vingut perquè sé que em necessitaves, i sempre estic amb aquest discurs. El dia que certament no pugui anar, aquella persona s'emprenyarà, i aleshores a mi em semblarà molt injust, però clar, he marcat un precedent que és insostenible, i això és una miqueta el que passa, que no som conscients que poder el límit ens l'hem de marcar una mica en nosaltres, no? Per accés i per defecte, tant l'accés de complaença, no? O de sobreimplicació, com al contrari, no? Com l'accés de límits a vegades, que posem masses límits i ostres, al final no hi ha qui ens aguanti, no? Vull dir que hi han d'haver situacions de conflicte, i això no vol dir que haguem de posar una distància amb aquella persona i no l'haguem de tornar a veure, no?
És generós posar límits, ens ha dit la Noemi.
Sí. Mm-hmm. Per mi hi ha dos coses molt importants. Una, la primera de tot, per poder acabar posant límits, és que tens que tenir clar tu els teus límits, tens que tenir tu clar el que és important per tu, i això a vegades és molt difícil, perquè clar, si l'important per mi, la meva creença intrínseca, és ser bo, per tant, vull dir, clar, tot el que representi que a l'altre em miri encara que m'estic portant malament, m'ho inhibirà. Llavors, és molt important tenir clar quins són els meus límits, quins són les meves línies vermelles, i aprendre a comunicar-ho a l'altre d'una forma assertiva. I després entendre que la base de la intimitat, ja sigui en parella, ja sigui en família, ja sigui amb fills, ja sigui amb amics, és el saber sostenir les converses incòmodes. Uh-huh. El que jo pugui atrevir-me a expressar, o sigui, el que a mi em molesta, o el que a mi em desagrada, o el que a mi no em senta bé, evidentment, sense atacar en l'altre, responent amb una certa tranquil·litat i invitant-nos a les persones que estem tenint aquella conversa a reflexionar sobre ella, però, evidentment, deixar de tenir por a les converses incòmodes.
Sí, tu, com a psicòloga, en aquest cas, quan veus una parella, o qui sigui, o qualsevol grup de persones que no tenen converses incòmodes, sospites,
Sí, quan no tenim converses incòmodes és que un dels dos està sumès a l'altre, un dels dos està callant permanentment el que necessita o el que vol, i està assumint una posició, o sigui, que un està up i l'altre està down, vull dir, sempre és així, sempre és una situació de sometiment.
Aina?
Sí, totalment d'acord amb les meves companyes. Jo crec que la base de tot plegat és un poc el respecte cap a un mateix. Si no respectes els teus límits, no, els altres tampoc ho faran. Clar, jo he de saber on és la meva responsabilitat. Jo crec que la meva responsabilitat és comunicar als altres, no, el que vull, la meva necessitat, perquè els altres no tenen per què saber, no tenen per què adivinar el que jo necessito. I aquí està, quan moltes vegades, no, a nivell de feina, sí que faig molta incidència en aquest punt, no? Comunica, els altres no són adivins, no tenen per què adivinar el que tu necessites, no? Després, crec que és fonamental fer un, bueno, fer un autoconeixement. És a dir, a nivell terapèutic, jo en teràpia, a banda de resoldre, no? O de tractar una patologia, uns símptomes, un malestar, sempre dic que el fonamental seria que un sortir de la teràpia, no? Amb un autoconeixement, és a dir, aprendre quins són els teus patrons, no? Quan faig allò, mira què passa, no? Davant d'aquesta situació me sento així. Llavors, si prens consciència de com rodes tu quan respires, et podràs ajudar més i millor, no? I amb més rapidesa. Aquest autoconeixement, clar, on posaré els meus límits? Bueno, ho podem posar, jo crec, en moltes àrees, no? En la gestió dels temps, en l'autocura d'un mateix, en l'extracte que jo permet que m'adonin els d'altres, en els pensaments. L'altre dia m'ha donat una pacient, ui, mira, començava a entrar en una bolla de neu i vaig haver de posar un límit. Vaig dir, no, atura, atura, que te'n vas, no? Com que he dit, nosaltres mateixos necessitàvem posar-nos límits.
Sí, aquí també llavors, a vegades... Sí, perdó, Aina, només un incís, perdona, que a vegades ho hem comentat amb la Noemi, no? Que fins a quin punt ens fem la guitza a nosaltres amb els nostres propis pensaments, i tu mateixa a la consulta tens gent que no ha sabut, no ha pogut, vaja, no ha pogut posar límits als seus pensaments, no? I se sent molt culpable.
És així.
Absolutament. Sí. No saben sí. com poden sortir d'aquell bucle, no? Mm. No saben... com poden arribar a tractar, no? Aquells pensaments o emocions, no? Que li són incòmodes. Llavors jo crec que és... I després fem aquest autosabotatge, no? És a dir, faltar en aquests límits que ens han posat a nosaltres mateixos i clar, i és terrible, no? Perquè és quan començam aquí a xerrar, a parlar-nos malament, no? I començam a potser procrastinar, no? I potser ens quedam en relacions que no són saludables.
Això és.
Sí, amb un sí. mateix... Perdona.
Aquí, sí, aquí és quan, no, quan aquests pensaments agafen aquesta deriva obsessiva que parlàvem abans, no, i que ens poden arribar a fer molt de mal. I de fet, aquí, evidentment, quan ja estem en una vessant més obsessiva, hem de treballar amb els pensaments, però també hem d'ajudar que la persona pugui anar descobrint, no?, amb aquest autoconeixement que deia l'Aina, anant descobrint quines són aquelles relacions en les que se sent més segures, quines menys, no? Al final, per nosaltres poder posar límits, hem de passar per relacionar-nos i moltes vegades per sentir-nos culpables, dient, doncs aquí hauria d'haver posat un límit, aquí m'he equivocat, no? Hem de passar per aquest procés molest per poder identificar quines són les persones o les senyals de les persones que ens diuen aquí és terreny segur.
Sí, i pel que fa a aquests pensaments, Noemí, de vegades això és curiós, no? Que ens puguem sentir tan culpables pel fet de tenir un determinat pensament que a més no hem escollit tenir.
Totalment. I aquí és on estem parlant ja amb que hi ha una base psicopatològica, no? O sigui, aquí estaríem parlant ja de situacions on hi ha un trastorn, la persona té un patiment que no la deixa portar a terme les seves activitats quotidianes, sí. I és on intervendríem per treballar la por i les obsessions amb tècniques i estratègies adients sí. per fer-ho.
També pot passar, però, que en l'àmbit quotidià, doncs, un pare o una mare tinguin de cop i volta un pensament, evidentment que s'estimen el seu fill o filla amb bogeria, però de cop i volta pensen no puc més, el llançaria per la finestra, que dius, mare de Déu, aquest pensament evidentment no el duran mai a terme, però se senten culpables pel fet d'haver-lo tingut i ells no han escollit tenir-lo.
Bueno, són aquests pensaments intrusius que en el moment en què estem molt, molt desesperats podem arribar a sentir o pensar, però que són pensaments totalment inofensius. Som com aquestes petites venjances imaginàries que a vegades tenim per poder sortir d'aquell espai d'angoixa o de malestar en aquell moment.
Cal...
És un desfogament.
Exacte, cal tranquil·litzar-nos en el sentit que sí, que no ens hem de sentir culpables ni molt menys per tenir un determinat pensament.
El que passa és que a vegades ens idealitzen tant, aquí tenim algú de la maternitat, eh? per exemple que has posat, que et trobes amb pacients que perquè en un moment donat no se senten suficient capaços de cuidar o de sostenir aquell fill perquè es pensen que tenir un bebè ha de ser, ha estat tot el rato somrient, tot el rato rient, que el bebè dormi menys i que no t'ulpin, no et faci mal, que... o sigui, i això és mentida, vull dir, s'ha creat un cuento xino al rededor de la maternitat. No, la maternitat és un conflicte d'emocions, d'hemisferi dret i hemisferi esquerre, de crític intern i de cheerleader, vull dir, en el qual hi ha moments en què estàs superrealitzada mirant aquell bebè dormint i al cap d'unes hores, quan té el còlic del recient nascut, vull dir, és que el tiraries pel balcó perquè no saps què fer, vull dir, l'has posat de totes les maneres i el pobre fill no deixa de plorar i tu ja no saps què res més fer. T'arriba la teva veïna, te l'agafa en braços i se li queda dormint i tu allà, per favor. Vull dir, això és ser humà. Vull dir, llavors, això, segons com ho gestionem, es pot acabar convertint en un trastorn fòbic obsessiu d'aquella senyora que no vol tocar el nen perquè no li fa, no, perquè ella li pot fer mal, no? I clar, aquí és la ratlla és complicada.
Molt delicada, és molt delicada aquí.
El que parlàvem abans de les famílies, no? És a dir, tots aquells patrons que nosaltres doncs hem incorporat a la nostra manera de relacionar-nos. I en aquest sentit, quan en una llar hi ha hagut, no cal que hagi sigut tampoc un entorn excessivament negligent, només que hi hagin hagut normes molt estrictes, ja tenim moltes, moltes possibilitats de que en un futur sentim la necessitat de fer les coses millor, més perfectes, no? Aquí ja ens aniríem al camp del perfeccionisme i la sobreexigència. Exacte.
Sí. Aina?
Jo no, simplement volia afegir un poquet, no, en aquest tema dels pares. Sí que el que veig és que avui en dia costa molt, és a dir, que els pares puguin sostenir una determinada frustració dels seus fills, no? Llavors, és clar, davant d'això cedeixen i és quan ja és perillós perquè et pot trobar amb aquell nin, no?, que s'acaben convertint en un tirà, no? Que el nin plori, que el nin te falli una patalleta, una rabieta enmig d'un centre comercial, bé, no passa res, vull dir, ja se li passarà, però hi ha pares que no són capaços de sostenir això. I aquí, clar, bueno, qüestió de límits, no?, que dèiem. I d'altra banda, volia afegir un poquet, clar, és veritat que és el que deia, és delicat quan ens trobam amb aquest tipus d'estructura psíquica, no?, amb aquests pensaments que són tan intrusius. Clar, jo crec que aquí està bé fer una valoració com a molt precisa, eh? És a dir, perquè segons el grau de malestar, segons la interferència dins la vida d'aquella persona, segons la intensitat, sí que potser se pot valorar si necessita un fàrmac o no. I com molt bé de la meva companya, a vegades hi ha trastorns obsessius o compulsius que s'ha de complementar un fàrmac i una teràpia, i crec que això és important també tenir-ho en compte, no?
Noemí?
Sí, aquí sobretot tenir en compte que a vegades sovint per posar límits ens trobarem en dues situacions, no? Una persona amb la que volem mantenir la relació o una situació quotidiana, que de fet és on posaria més el focus perquè és on ens entrenem per després poder posar bé els límits importants, o alguna persona amb la que certament, com dèiem al principi, no volem tenir més relació, però està sent molt difícil posar distància, perquè a vegades és molt difícil posar distància amb determinades persones. Aleshores, amb la primera, per exemple, és interessant, doncs, poder primer introduir, no? Pascal sempre deia que per corregir l'altre o per fer-lo veure el nostre punt de vista, primer hem de parlar del punt de vista d'aquella persona, perquè des del punt de vista d'aquella persona allò que diu és veritat. Aleshores, nosaltres podem anticipar. Sé que t'agradaria, no? o t'agraeixo molt que hagis comptat per mi per això, sé que avui t'aniria bé que em quedés més hores, o anticipo el que sé que l'altra persona espera de mi. I d'aquesta manera ja no me la poso en contra, no? Després hi hauria una segona part, que seria demanar la nostra necessitat, no? La veritat és que avui se'm fa molt difícil, o avui no em trobo prou bé per prestar-te prou atenció. I la tercera seria quan cuidem la relació, no? Que seria projectar això, a reagendar-ho, per exemple, o fer una proposta, no? Millor podem quedar un altre dia, o més a prop, que ara que no em trobo massa bé podré arribar-hi més fàcilment. Bé, exemples. En el moment en què nosaltres, certament, ens està costant molt posar límits en una relació pel que sigui, perquè pot ser un cap de feina, pot ser una persona, un familiar amb el que ens hem de trobar, i és molt difícil posar límits a vegades a la família, aquí hauríem de mirar d'anar deixant de cuidar aquell jardí. Jo utilitzo una mica aquesta metàfora per poder començar a cuidar el nostre jardí. No cal tampoc ni ser agressius ni massa conflictius, senzillament ser amables si aquella persona ens torna a demandar o insistir, però sobretot anar cuidant el nostre jardí.
Que bonica la imatge del jardí. Helen, per acabar?
Per mi, jo intentaria deixar clar el que no ens hem de callar mai. No vol dir per això ser agressiu, però sí que quan l'altre m'està danyant o quan l'altre m'està demanant coses que el meu cos inclús em rebutja, tinc que expressar-ho i tinc que dir-ho, invitant a l'altre si volem a reflexionar, o dient obertament quan em parles així m'estàs faltant al respecte, o què és exactament, què és el que et molesta de mi quan ets així d'agressiu. O sigui, i sobretot mirar des de fora per entendre què és el que a mi em fa mal i el que a l'altre està intentant dir-me amb les seves exigències i amb la seva manera de fer les coses.
Doncs moltíssimes gràcies, Helen Flix, Aina Llebrés i Noemí Calbó, per totes les reflexions, però també per totes les passes que ens poden ser útils. Jo crec que és heu elaborat un autèntic manual per posar bé límits sense sentir-nos culpables, i per sostenir la incomoditat. Gràcies, senyores. Fins una altra.
A tu, Gaspar.
A tu, moltes gràcies, Gaspar.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, a l'Ofici de Viure. Sergi Torres, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Tu creus que hi ha unes lleis universals, no les lleis de les quals acostumem a parlar ni de les quals parla la nostra classe política, no? Unes lleis universals que van més enllà de tot això?
Sí, i a més les constato, i ho poso entre cometes, perquè no és una constatació científica, sinó és una constatació d'experiència subjectiva, però que per mi és bàsica, no? La constatació interna és molt, molt important. Quan jo miro l'univers, per exemple, un cel estelat, per la nit, jo veig que hi ha certes lleis. Per exemple, hi ha la llei d'unitat, hi ha una unitat, tot està en relació amb tot, i aquesta relació és el que és la unitat. Nosaltres formem part amb el nostre planeta, el nostre sistema solar, la nostra vida forma part d'aquesta unitat, aquesta és una llei. Però després veiem que tot és lliure d'experimentar la seva experiència. Per tant, hi ha una llei de llibertat de la qual també estem inclosos, i aquí és on jo faig una extrapolació. Aquesta unitat i aquesta llibertat és el que per mi significa essencialment l'amor. L'amor és aquest camp de consciència, aquest camp d'intel·ligència que permet això. Per què estic parlant d'aquestes tres lleis? Perquè nosaltres que en formem part no en som conscients d'aquestes lleis, des d'aquesta vertent original i pura. Nosaltres el que hem fet és adaptar-les a la nostra visió humana. Aleshores, la llei de la unitat l'hem canviada per la llei de la pertenència, del conjunt. Per exemple, la família, les nacionalitats, les relacions de parella es basen en la llei d'unitat, d'estar units en una única experiència. Però no vivim les relacions des d'aquesta unitat, la vivim des de la idea del que per nosaltres representa la unitat. Si poguéssim com a societat tornar a accedir a la famosa llei, la famosa mirada platònica de les idees platòniques, que sí que tenim accés a aquestes idees platòniques a través de deixar anar les nostres interpretacions d'aquestes lleis. La llei, per exemple, de la llibertat, en què l'hem convertit? L'hem convertit en un límit, la pròpia llei de llibertat. On comença la meva llibertat? On acaba la meva llibertat? Quan en realitat el fet d'existir, el fet de que jo existeixi, Gaspar, és fruit de la llibertat d'existir. I això és espectacular. I a penes ningú es dona compte d'això, perquè com que estem tan centrats en la persona i la persona és la que experimenta els límits, no ens donem compte de que pel fet d'existir estem existint en manifestació i en expressió d'aquesta llibertat d'existir. Això és molt poderós. I finalment la llei de l'amor, i amb això acabo, en què hem convertit l'amor? L'hem convertit en una espècie de negoci emocional entre diverses persones, amb una espècie de deute personal estrany, quan l'amor és un espai de comunicació incondicional que ens permet aprendre els uns dels altres de com veiem la realitat. I això és fonamental, són lleis fonamentals. I estan allà per ser explorades per qui vulgui.
Gràcies, Sergi, per haver-les explicat en aquest darrer programa de la temporada. Que tinguis molt bon estiu.
Igualment,
a Suècia.
Igualment, tots.
Anava a dir amb fred, no, fred no gaire.
No, allà hi ha temperatura elevada.
També. Molt bon estiu i fins al setembre. I als oients i les oients també, moltes gràcies. Molt bon estiu. Ens tornem a escoltar al setembre.